estarem també pendents de qualsevol novetat. Ara us deixem amb el Tu diràs, que vagi bé, bona nit.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 28 de març del 2023, el dia que us explicarem, entre d'altres qüestions, que el Barça vol fer encara més retallades a tots els equips professionals. Fa uns mesos, aquí a RAC1, el Tu diràs, ja us vam avançar que el Barça treballava en un pla per reduir els pressupostos de tots els equips professionals, per baixar les masses salarials i les despeses de totes les seccions i també del futbol masculí i femení del club. Però ara el Barça ha demanat encara un esforç més a totes les seccions i a diverses àrees del club. De seguida, amb la Laia Coll, en donarem molts més detalls i ho analitzarem a la tertúlia d'avui amb Edu Polo, Àlex Pintanel i Àlex Dalmas. Tot, però tenim un munt d'esport en directe a aquesta hora de dimarts. Damià López, hola, bona nit.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Està jugant la selecció espanyola de Luis de la Fuente i està perdent.
Sí, està perdent 2-0 a Hampden Park, a Glasgow. Falten 2 minuts i mig més el que s'afegeixi. És el segon partit classificatori per l'Eurocopa després que Espanya dissabte a la Rosaleda guanyés a Noruega per 3-0. Una bona victòria en el debut de De La Fuente, però un pèl enganyosa perquè amb 1-0 Noruega va tenir força ocasions i força arribades. Després, amb els dos gols de José Lu, doncs, Espanya va acabar guanyant 3-0. Però avui naufragi total, desastre d'Espanya a Escòcia, un partit que ha començat amb un gol del migcampista del Manchester United, McTominay, aprofitant una relliscada Pedro Porro. A partir d'aquell moment Espanya ho ha intentat, moltes centrades, molts xuts des de fora de l'àrea, però poca elaboració, amb poc talent acumulat al mig del camp, i a l'inici de la segona part un altre gol de McTominay després d'una vedada de Carvajal. Hem de dir que Espanya no s'està rendint, compta ara una jugada de Nico Williams des de la dreta, però bé, diverses coses a comentar. La primera, des de feia molt temps, des de feia més de 2 anys que Espanya no jugava sense cap jugador del Barça. Triguen només 2 partits, Luis de la Fuente, a fer un 11 inicial sense cap jugador del Barça. Recordem que Valde estava descartat i que Gavi, que era l'únic jugador blaugrana en aquesta convocatòria, ha començat el partit de suplent. Ara fa uns minuts que Gavi ha sortit des de la banqueta. En definitiva, com et dic, una selecció espanyola gris, molt trista, que evidentment no podem dir que es compliqui la classificació, però compte, perquè quedaran 3 punts en 2 partits. Escòcia se situarà amb 6-6 després d'haver guanyat a Xipre. Noruega i Geòrgia tenen 1 punt, per tant, no es podrà despistar, però més que res, el soroll mediàtic que hi haurà a partir d'ara, perquè De La Fuente no té cap crèdit, i el segon partit ja patacada de les fortes, 2-0 a Escòcia. Queda 1 minut perquè s'acabi el partit i haurem d'estar molt i molt pendents del que sigui posteriorment, perquè és evident, Aleix, que De La Fuente té molt suport mediàtic, tot el contrari del que tenia Luis Enrique. El nivell de crítica, no sé jo si serà el mateix o no, però és evident que aquesta derrota constata que la selecció espanyola no està en el seu millor moment, sinó que entra en una crisi de talent i de joc més que evident.
No ha arrencat massa bé l'etapa de Luis De La Fuente, tot i aquesta victòria un pèl enganyosa, com deia el Damià, de dissabte a la Rosaleda contra Noruega. Ara que entrem al final d'aquest partit, Gavi, com deies, ha jugat uns minuts i en principi està bé, no hi haurà problema pel que fa al virus FIFA de cara al retorn de la competició. De la resta d'avui, de la jornada de seleccions, alguna cosa, Dami?
Doncs mira, sí, en categories inferiors, Arnau Tenas ha defensat la porteria de la selecció espanyola sub-21 en un amistós contra França en territori francès, 0-0. També han participat en el partit els jugadors del Girona, Arnau i Rodrigo Riquelme. També hem de dir que els blaugrana Alarcón i Víctor Barberà han jugat i han marcat en l'Espanya 4, Ucraïna 0, sub-19. Amb aquesta victòria, la selecció espanyola s'ha classificat per l'europeu de la categoria. A més, partit oficial que s'està disputant en aquests moments a Àfrica, a Illes Comores.
Home.
Això està entre Tanzània i Madagascar.
Meravelloses, sí senyor.
Sí, allà has estat?
Sí, home.
Ara estarà com ho és?
Meravelloses.
En sèrio?
Sí.
Home, afortunat tu, m'agradaria. És una bona X aquesta, la de les Comores. Doncs bé, Illes Comores 0, Costa d'Ivori 2, amb Kessié jugant aquest partit i marcant. Ha marcat Frank Kessié, que sempre podrà dir que ha marcat a les Comores. Partit classificatori per la Copa Àfrica. I Ter Stegen està jugant el partit amistós entre Alemanya i Bèlgica a Colònia. 2-3 acaba de marcar Gnabry pels alemanys. 2-3. Recordem que Alemanya juga només amistosos d'aquí a l'Eurocopa perquè està classificada directament. Destaca un partit oficial classificatori per l'Eurocopa, el grup I, acabant Kosovo 1, Andorra 1. Andorra està empatant a Kosovo amb gol d'Albert Roses. Jugant-se l'amistós Marroc-Perú, amb tota la controvèrsia, després en parlarem, que implica per la detenció de jugadors peruans ahir pel salt de l'ulls amb la policia espanyola, 0-0 al Wanda. I a 2:45, Argentina Curaçao, segon dels amistosos de la campiona del món en aquestes dates FIFA. A Hampden Park afegeixen 6 minuts, li queden 4 minuts i mig a Espanya per intentar el que seria un miracle, empatar un partit que està perdent 2-0.
Perfecte, Damià. Després fem balanç de com els han anat els jugadors del Barça i de quines conseqüències en forma de lesions o de molèsties ha pogut tenir aquesta aturada FIFA. Fins ara.
Perfecte, fins ara mateix.
Tot això en clau de seleccions de futbol. Avui també hem tingut Eurolliga masculina de bàsquet amb una victòria importantíssima del Barça a la pista del Partizan de Belgrat, que hem viscut fins fa només uns minuts a RAC+1 a través de l'aplicació i d'internet, amb el Xavi Puig, amb el Jordi Colomer i amb el gran Marc Mundet. Hola, Mundet.
Què tal, com estàs? Bona nit.
Déu-n'hi-do, el triomf del Barça avui a l'Stark Arena de Belgrat.
Sí, ha guanyat de nou al Partizan, 80-89, 21a victòria de la temporada, victòria que li permet atrapar al Barça, al Olympiacos i al Real Madrid al capdavant de la classificació, a expenses del que facin demà grecs i madrilenys. Pendents també del que faci el Fenerbahçe, que juga contra el Madrid, però és un pas realment important que ara tenir el factor camp en aquests quarts de final. Una victòria basada en l'encert del Barça des de la línia de 3 punts, 61% des de més enllà del 6,75, amb pics durant el partit del 80% d'encert, 8 de 10 ha començat el Barça al partit d'avui. No ha patit en cap moment per la victòria i, a més, amb una gran mostra d'identitat del Barça, deixant el Partizan a ritme de 70 punts a la segona part. Els serbis són el millor atac de l'Eurolliga, arribaven en plena forma, l'equip d'Obradovic havia guanyat 13 dels últims 17 partits que ha disputat. Molt bé, Nicolà Provítola, màxima nota del partit, amb 24 punts, 32 de valoració, en un dia on s'ha batut el rècord d'assistència aquesta temporada en un partit de l'Eurolliga. 20.041 espectadors a l'Stark Arena. Quin és el problema? Sobreaforament. Oficialment, al pavelló serbi només n'hi caben 18.500.
No m'estranya, no, a Sèrbia. Estan bojos pel bàsquet, realment feia fredar, però l'ambient televisió.
Sí, feia patxoca. No sé si mai heu estat en una sala de concerts, en una sala de festes, on sí que hi ha més aforament del permès, i aquestes coses, o amb un pavelló de bàsquet. Aquí és amb Damià López i servidor, vam estar fa molts anys amb un Oaca, amb 25.000 persones, diu la llegenda, que hi havia aquell dia.
I la gent fumant.
I la gent fumant, amb petards i xarxes de seguretat, evitant el llançament d'objectes. Han caigut encenedors, ens certificaven des de l'expedició del Barça a pista, però fa patir quan hi ha més gent del compte amb una instal·lació de qualsevol tipus.
Després escoltem valoracions, Mundet, d'aquesta victòria de prestigi avui del Barça.
I tant que sí.
Fins ara. El Barça és co-líder ara mateix de l'Eurolliga amb l'Olympiacos i el Madrid. Han de jugar demà, per això l'Olympiacos i el Real Madrid. El Madrid rebrà el Fenerbahçe a casa, l'Olympiacos rebrà l'Asvel Villeurbanne francès. Queden només 3 jornades de fase regular i el Barça està en opcions d'acabar en primera, en segona o en tercera posició. Dijous, recordo, Barça-Alba de Berlín al Palau, en aquesta setmana de back-to-back a l'Eurolliga. També tenim magnífiques notícies per l'handbol català. Avui el Freiking Granollers s'ha classificat pels quarts de final de la Lliga Europea d'handbol. És la segona competició continental d'handbol. Ha eliminat l'Arhus danès a domicili i remuntant 2 gols a l'anada. Van perdre Granollers de 2 i avui han guanyat a la pista dels danesos. Ara jugaran els quarts de final contra el Flensburg alemany amb l'anada Granollers i la tornada a Alemanya. Compte que el Flensburg és l'organitzador de la Final Four. Per tant, rival complicat pels granollerins. L'eliminatòria es juga a mitjans d'abril. I a la Lliga Espanyola de Waterpolo, notícia, el Club Natació Sabadell ha guanyat l'Atlètic Barceloneta en partit de Lliga. De fet, el Sabadell ha guanyat els 2 partits contra l'Atlètic Barceloneta aquesta temporada a la Lliga. Ara mateix, doncs, els sabadellencs són líders invictes de la Lliga Espanyola de Waterpolo amb 6 punts d'avantatge sobre l'Atlètic Barceloneta. I tenim jugant Carlos Alcaraz, el tenista murcià, vuitens de final del Masters 1000 de Miami contra el nord-americà Tommy Paul. De moment, Alcaraz domina el partit per un 7-0. Ha guanyat 6-4, ara comença el segon set. Abans d'obrir tertúlia, mira, s'acaba el partit a Hampden Park, Dami.
Final del partit, ha perdut Espanya 2-0 a Escòcia, una derrota que portarà cua. Estarem molt pendents del que digui Luis de la Fuente. Ho celebren els escocesos com si haguessin guanyat la Champions, i és que pot ser mitja classificació per Escòcia, sense exagerar. És un grup curt, perquè Espanya juga la Final Four de la Nations League el mes de juny. Escòcia queda amb 6 punts, Espanya amb 3, Noruega i Geòrgia amb 1 punt. Geòrgia i Noruega han empatat avui a Tbilisi. Espanya ara el mes de juny jugarà la Final Four de la Nations League a Holanda. Pròxim partit, 9 de setembre, Geòrgia-Espanya a Tbilisi, ja sense xarxa l'equip de la Fuente, que escoltarem d'aquí una estona. Valdrà la pena saber què diu i com s'explica.
A veure què diu el nou seleccionador espanyol. Gràcies, Dami, eh?
Fins ara.
Fins ara mateix. Per cert, ahir parlàvem de la Kings League, d'aquest fenomen amb més de 90.000 persones al Camp Nou, d'aquesta lliga de futbol 7 que ha organitzat Gerard Piqué amb una dotzena de streamers. I entrevistàvem Carles Planas, per exemple, exjugador del Barça i del Girona i del Celta, que ara juga a la Kings League i ens va donar el seu punt de vista com a exfutbolista professional. I també ahir vam trucar al president de la Unió Esportiva Sants per la polèmica amb un dels seus jugadors, amb Cristian Ubón, que va preferir anar al Camp Nou que jugar un partit clau pel Sants per la salvació a Vilafranca. Ens deia ahir el president de la Unió Esportiva Sants que avui decidirien què fer amb el futbolista. I ja tenim decisió. Dani Aguilar, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ha decidit la Unió Esportiva Sants i Cristian Ubón?
De mutu acord, decidir rescindir la vinculació del jugador amb el Sants. Han pres la decisió després d'una reunió aquesta tarda i, segons explica, d'un comunicat publicat per l'entitat barcelonina, al final és amistós. Un comunicat que comença amb un mai plou a gust de tothom i en què s'assegura ser objecte als Sants d'un debat injust i infructuós, recordant que mai no es va prohibir la participació d'Ubón a la Kings League, sinó que volia que seguís compatibilitzant les dues competicions, com ho havia fet durant la resta del curs. Diu demanar respecte per un club que té 100 anys d'història, recordant que el Sants no té un altaveu tan potent i que faci el que faci l'entitat serà criticada. I et llegeix un extracte, per mi, especialment rellevant, quan diu: ens agradaria que es parlés de la Unió Esportiva Sants amb respecte i convidem tothom, també qui creu que som mala gent o gilipolles, a venir un dia a veure que costa molt sobreviure en aquest món tan complicat com ho és el futbol modest. I us ensenyarem el nostre orgull sencenc i el nostre anhel de tornar a tenir algun dia el nostre estimat camp de futbol de la Magòria. Sí, perquè no tenim camp propi, però tenim valors i educació, tot i que algú cregui que no.
Bravo, elegància per a la Unió Esportiva Sants, després del comentari molt desafortunat ahir del Kun Agüero en un tuit de la Kings League. Ens hem posat en contacte amb el club. Hola, Saperes, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, Aleix.
Per saber la seva versió, tot i que, com deia ara l'Aguilar en el comunicat, ells no volen fer declaracions públiques, però sí que tenim una mica la postura dels Sants a través del telèfon i fora de micròfon.
Sí, una mica més enllà d'aquest comunicat, el que ens expliquen és que la decisió l'han pres les dues parts, club i jugador, després d'una reunió que ha estat amistosa. El Sants tenia molt clara quina era la decisió que havia de prendre després de les reunions que han mantingut durant el dia d'avui els seus dirigents i també el cos tècnic. En aquesta reunió el jugador ha entès les raons del club, ha explicat també les seves, bàsicament que va rebre moltes pressions i que fruit d'això va prendre aquesta decisió de no jugar amb els Sants aquest cap de setmana. Com ara deia el Dani, aquestes paraules del Kun Agüero també han arribat al club. Tenen molt clar els Sants que no pensen respondre de cap de les maneres per no posar-se a l'alçada de l'argentí. Dit això, el Sants entén que l'edició d'enguany de la Kings League l'ha agafat a contrapeu, i això em sembla important, i a partir de la propera temporada els jugadors del Sants no podran compaginar el seu paper a l'equip amb la competició que dirigeix Gerard Piqué, si és que tenen alguna proposta de participar-hi. Per tant, o una cosa o l'altra a partir de la propera temporada. En tot cas, la notícia, Christian Ubon, MVP d'aquesta Kings League, ha deixat de ser jugador de la Unió Esportiva Sants aquest vespre després de la reunió que han tingut amb el club.
Aquesta és la versió del club, aquest és un exemple de com ho han gestionat la Unió Esportiva Sants i aquest jugador arran de l'explosió, del boom que ha tingut la Kings League, aquesta competició barra show, barra entreteniment que ha creat Gerard Piqué. Hi ha d'altres casos que han afectat a través de la Kings League al futbol català i que s'han gestionat un pèl diferent. Per exemple, Aguilar, què podem explicar?
Doncs hi ha hagut molts equips del futbol català que s'han vist influïts per això, com per exemple el Granollers. Per posar una mica de context, des de l'inici de la Kings League, diferents jugadors del club granollerí de primera catalana han disputat la competició de Piqué. Dos porters, Marc Briones i Dani Pérez, ho han fet de manera exclusiva, deixant el Granollers. Guillem Ruiz, davanter, s'ho va poder compaginar gairebé fins al final. I hi ha el cas d'un central, de Nadir. Des del principi no va haver-hi cap problema en què Nadir compaginés les dues competicions, i va ser així fins a aquesta Final Four. El jugador va demanar permís per disputar el play-off anterior de la Kings League i el club li va donar aquest permís sempre que diumenge disputés un partit clau del Granollers, segon el grup de primera catalana davant l'Escala, que era el líder. Així va ser el pacte. Però dissabte nit, Nadir va comunicar al Granollers que no jugaria aquest partit de primera catalana per disputar la Final Four de la Kings League. Evidentment, el club va mostrar i manifestar el seu enuig amb la situació, amb el jugador. De fet, el Granollers va perdre el partit, però la seva decisió, la postura, ha estat diferent a la dels Sants. Dilluns es va reunir amb el jugador, l'entrenador va exposar al jugador el seu malestar i, sobretot, el va avisar que tant ell com a la resta que vulguin fer-ho, que vagin de cara, que diguin la veritat, però sense cap tipus de sanció. I així s'ha tancat aquesta situació, tenint en compte que Nadir està convocat, per exemple, per partit de diumenge davant el Mollet. Per tant, cap sanció cap a Nadir, que podrà ser titular diumenge al míster, tot i que li va expressar en sistema aquest malestar.
Conseqüències de la Kings League que també han afectat el futbol català de diverses maneres, no? El cas de la Unió Esportiva Sants que l'explicàvem i aquest del Granollers que comenta el Dani Aguilar. 3:15. Hem de fer una petita pausa i de seguida arrencarem tertúlia amb l'Edu Polo, l'Àlex Pintanel i l'Àlex Dalmas. Durant el Tu diràs, avui fins a la una de la matinada, més enllà de repassar l'actualitat esportiva, que és el que fem habitualment, estem, evidentment, molt pendents de la gran notícia del dia, de les últimes hores. Aquest retorn de Clara Ponsatí a Catalunya, de l'exconsellera, després de 5 anys a l'exili, i de la seva detenció. De seguida, qualsevol novetat que tindrem, us la farem saber, amb l'Anna Ballonesta, la directora i editora del nou C de RAC1, que, tot i que ja han acabat el seu temps de programa habitual, estan molt pendents, juntament amb la redacció d'informatius, de tot el que pugui passar després de la detenció i del retorn de Clara Ponsatí. De seguida, el Tu diràs, tots els detalls de l'actualitat esportiva i també d'aquest retorn de Clara Ponsatí i la seva detenció.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Ja és aquí la 6a edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona, reconeixerem iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat l'últim any.
Amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies
i les actuacions de Siderland, Miss Raisa i el mag Jordi Caps.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC creats per RAC1.
Si hi voleu venir, entreu a rac1.cat per optar a una invitació doble.
Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
10 minuts i les 11, això se'l tu diràs, però com us dèiem, estem molt pendents de Clara Ponsatí i a aquesta hora hi ha novetats. Anna Ballonesta, hola, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs sí, com dèiem, estàvem pendents que Clara Ponsatí acabés de declarar davant el jutge i sembla que hi ha moviment a les portes de la Ciutat de la Justícia. Allà ja seguint-ho al Cesc Giró. Cesc, bona nit.
Sí, perquè la justícia encara falta saber la lletra petita, però ha deixat en llibertat a Clara Ponsatí, que ara mateix surt de la Ciutat de la Justícia per la porta lateral, la porta per on surten els detinguts, davant de les 300 persones que m'han anat explicant que l'esperaven a fora. Ara mateix, Clara Ponsatí ha sortit sola per una porta molt petita i ha entrat amb el seu advocat, ha sortit sola i ara mateix desenes de mitjans de comunicació estan fent fotografies de com Clara Ponsatí ha sortit d'aquesta porta i de seguida anirà cap a una zona on l'esperen la plana major de Junts per Catalunya amb Laura Borràs, Jordi Turull, també Josep Rull, Jordi Rius, que estan esperant aquesta sortida de Clara Ponsatí. Sentiu de fons crits dels manifestants de govern dimissió, fent al·lusions directament a Esquerra Republicana i a la Conselleria d'Interior. Els acusen d'aquesta detenció, diuen, il·legal, tenint en compte, defensen que Clara Ponsatí té immunitat parlamentària com eurodiputada. Clara Ponsatí està entretenint-se amb alguns manifestants que estan a la porta d'aquesta seu, aquesta Ciutat de la Justícia, i veurem també si en els propers minuts fa algunes declaracions, explica a la premsa...
Això és el que t'anava a preguntar, si hi ha previsió de que Clara Ponsatí faci alguna declaració a la sortida ara del jutjat.
Des de Junts per Catalunya ens diuen que tot és molt improvisat, no sabien dir si ella parlaria. Els mitjans intentarem que ens expliqui com ha anat aquesta declaració, què han dit, sobretot quines mesures cautelars li han posat al jutge, quines condicions té per poder sortir en llibertat, tota aquesta lletra petita que encara no sabem, que intentarem descobrir, però entenc que això serà un procés lent, perquè tan sols Ponsatí només ha sortit de la porta, ha estat fent-se fotografies als mitjans de comunicació i encara no s'ha pogut ni saludar amb els líders polítics que l'estaven esperant. Per tant, veurem com anirà aquesta sortida, si ho podrà fer molt ràpidament o no. Està parlant amb alguns dels seus assessors, els que l'han acompanyat al Parlament Europeu. Entenc que acaben de tancar tots aquests serrells, d'acabar de tancar com aniran aquestes declaracions. Veiem, per exemple, l'Albert Batet, que ara la va buscar i li diu, escolta, t'estem esperant tots allà, vine cap aquí, ara se l'emportarà perquè pugui, doncs, rebre també tota la plana
doncs major. Doncs, mentre esperem si Clara Ponsatí diu o no alguna cosa a la sortida dels jutjats, deien que encara des d'aquí no sabíeu la lletra petita del que li ha dit el jutge, sí que tenim alguns detalls des del Tribunal Suprem, per això anem cap a Madrid. Arnau Mañé, bona nit.
Sí, bona nit. El jutge Llarena ha acordat la llibertat provisional de Ponsatí. De fet, deixa sense efectes l'ordre de detenció que hi havia sobre ella i el magistrat del Suprem cita a Ponsatí justament a l'alt tribunal perquè declari el proper 24 d'abril a les 11 del matí. Per tant, 24 d'abril a les 11 del matí, que Clara Ponsatí haurà d'anar fins a Madrid, haurà de venir aquí a Madrid per declarar davant del Suprem, davant de Pablo Llarena. Allà Pablo Llarena li comunicarà el delicte de desobediència que continua al seu historial pendent de jutjar, i Llarena també, en aquest escrit que ha fet públic fa només uns minuts, també li demana a Ponsatí que fixi el domicili i telèfon de contacte perquè pugui estar disponible i això, en contacte en qualsevol moment, Clara Ponsatí. Per tant, aquesta és la notícia. El jutge Llarena acorda la llibertat provisional de Ponsatí i li demana que el dia 24 d'abril a les 11 del matí es presenti a declarar al Suprem.
Arnau, no sé si queda clar o no si Clara Ponsatí pot sortir de l'estat espanyol, perquè, com dèiem, demà hi ha sessió al ple del Parlament Europeu i un dels dubtes que teníem era si podrà assistir o no a aquest ple.
Hem de llegir la lletra petita, però en principi específicament no diu res que no pugui sortir de l'estat espanyol Clara Ponsatí. Per tant, insisteixo, hem de llegir tota la lletra petita, però d'entrada no sembla que hi hagi cap obligació o cap prohibició de sortir de l'estat espanyol.
Gràcies, Arnau, que vagi bé. Bona nit.
Fins ara, bona nit.
I si et sembla, Aleix, tornem un segon cap a la Ciutat de la Justícia amb el Cesc Giró de nou, Cesc, perquè sí que hi ha hagut moviment aquí, no, ara?
Sí, ara mateix Clara Ponsatí s'està abraçant doncs, amb els líders polítics. Ha pogut intercanviar poques paraules amb la premsa. Ens agradaria preguntar-li si anirà a declarar a Madrid. Ho intentarem fer, però ara mateix és una munió de gent que l'està envoltant i es fa molt difícil tenir-hi accés. Sentiu clits de Clara de fons.
Perquè tota aquesta gent, perdoneu, és improvisada, sí. La que ha anat a la Ciutat de la Justícia, perquè sentim un soroll espectacular, realment, no? Crits d'ànim, de suport.
Els ha convocat Òmnium Cultural i l'Assemblea a les 8 del vespre, però sí que és veritat que durant la tarda ja anaven arribant, ja s'anaven afegint a les portes de la Ciutat de la Justícia. En total hi ha arribat a haver unes 400 persones, que són més o menys, potser una mica menys, les que ara hi ha a la Ciutat de la Justícia. Ens deien que ara el que està esperant Clara Ponsatí és que surti a Gonzalo Boye de dintre l'interior de la Ciutat de la Justícia, que entenc que està acabant de tancar alguns serrells d'aquesta posada en llibertat com a advocat, i serà quan estigui al costat de Gonzalo Boye que, si ho creuen oportú, faran declaracions i atendran a la premsa.
Cesc, hem vist algunes cares també conegudes d'alguns polítics que han vingut a donar-li suport a Clara Ponsatí. Qui ha passat per aquí per les portes de la justícia aquesta tarda?
Sí, els que han arribat a primera hora, diguéssim, és la plana major de Junts per Catalunya, Jordi Turull, també Albert Batet. També hem vist des de primera hora els representants de la CUP, amb Carla Riera, Eulàlia Reguant. Després s'hi han afegit les entitats sobiranistes amb els presidents de l'Assemblea i Òmnium Cultural. I ha estat més tard, quan davant també de les crítiques d'alguns manifestants per l'absència d'Esquerra, Esquerra ha comunicat l'assistència de la vicepresidenta del Parlament en funcions de presidenta, Alba Vergés. L'última a arribar ha estat Laura Borràs, que de fet ha generat una mena d'efecte distracció, perquè tothom es pensava per la maragunta que s'ha creat quan arribava Laura Borràs, que sortia Clara Ponsatí, i no, al final estava arribant doncs, que és la presidenta suspesa del Parlament, que també s'ha endut una sonora ovació també pel perfil de manifestant molt proper, diguéssim, als seus postulats que hi ha aquí a la Ciutat de la Justícia.
Visca la Clara!
Ara mateix hi ha aquí una munió de gent que Clara Ponsatí, diguéssim, s'està obrint pas per un, diguéssim, tot aquest munt de manifestants que van cridant independència.
Cesc, creus que hi ha alguna possibilitat que Clara Ponsatí digui alguna cosa abans de marxar? Perquè ja ha passat per la zona on hi ha les càmeres, on hi ha els micròfons. No sé si us han comentat si dirà alguna cosa o de totes formes no hi haurà avui declaracions.
El que ens han comentat és que les declaracions es produirien amb el seu advocat al costat, i el seu advocat no surt per la porta on ha sortit ella.
Sí, Cesc, t'hem de dir que, és que hi ha moltíssima gent, però justament ara veiem les imatges de Gonzalo Boye al costat de Clara Ponsatí, per tant...
Doncs deu ser que s'han trobat ja... Era impossible continuar aquesta connexió amb hi ha hagut de marxar d'aquest nucli. Aleshores pot ser que ja s'hagin trobat, i intentaré anar ràpidament a veure si doncs, poden fer declaracions.
Realment ho estem seguint tot a través de les càmeres de Televisió de Catalunya, que ens estan oferint aquesta munió de gent envoltant Clara Ponsatí i Gonzalo Boye. Clar, és un déjà vu, ens està teletransportant, no?, a tota l'època del procés, amb la gentada sortint al carrer, no?, i amb moltíssimes banderes i estelades, també, i senyeres, que hi ha aquí a la Ciutat de la Justícia. Realment es farà complicat que puguin fer alguna declaració, però seria interessant sentir com ha viscut ella aquestes hores. No?
És el que ens deia el Cesc al principi de la connexió, no?, que s'ha improvisat una mica com seria aquesta sortida de Clara Ponsatí de la Ciutat de la Justícia. Normalment, doncs, en aquestes ocasions, es pacta que els mitjans de comunicació es situïn en un lloc concret, que hi hagi els micròfons preparats, que es facin doncs, les declaracions en un moment quan tots els mitjans estan preparats. I és veritat que aquí, per les imatges que estem veient ara també que ens estan oferint des del 324, veiem un munt de gent, molta gent una sobre les altres, les càmeres barrejades entre la gent, per tant, sí que hi ha un petit caos, també ens ho deia ara el Cesc, no?, que era impossible poder mantenir la connexió mentre seguia també a la sortida de Clara Ponsatí. Sí que la veiem al costat de Gonzalo Boye, per tant, sí que es confirma que ja ha sortit de la Ciutat de la Justícia, i bé, no sé si Cesc, si t'hi has pogut acostar una mica, si creus que Clara Ponsatí o Gonzalo Boye diran alguna cosa després de declarar davant el jutge.
Ara estan arribant a una zona més que clareja més, diguéssim, a una zona més gran, amb més espai, i serà més fàcil l'accés a...
tot i que això és una... és complicat, és complicat, és molt complicat, perquè sí, sí, perquè hi ha molta gent en un espai molt reduït i ja avisen que, és que la gent es pot fer mal. Sí. Perquè hi ha cotxes i és un espai molt, molt reduït i la veritat és que ningú es faci mal, és a dir, que tothom pugui sortir sense cap problema, que estiguem tranquils i que puguem fer les declaracions en bones condicions.
Bé, seguirem pendents d'aquesta sortida de la Ciutat de la Justícia de Clara Ponsatí, a veure si en algun moment pot fer alguna declaració, perquè jo insisteixo que seria interessant poder-la sentir per la gent que es connecti ara a RAC1, al Tu Diràs. Estem fent un híbrid entre el Tu Diràs i una de les notícies del dia, sens dubte, si no la notícia del dia. Recordem això que ens explicava l'Arnau Mañé. 24 d'abril, 11 del matí, haurà d'anar a declarar Clara Ponsatí a Madrid al Suprem davant de Pablo Llarena. Per tant, tindrem un Sant Jordi amb tota la prèvia mogut, Anna, a finals d'abril.
És aquesta la data que s'ha fixat. L'Arnau també ens deia doncs, que el jutge li ha demanat que es fixi un telèfon i un domicili, més que res, per aquest, pràcticament aquest mes que queda per anar a declarar davant del Tribunal Suprem, que hi hagi un telèfon de contacte, i bé, veurem què és el que passa en aquest mes i si demà Clara Ponsatí pot anar a aquest ple del Parlament, perquè ens deia l'Arnau que sembla, pel que diu el text, que sí que pot sortir de l'estat espanyol. Per tant, és molt probable que Clara Ponsatí, si té un cert marge de temps, pugui agafar aquest avió i es pugui presentar demà al Parlament Europeu per participar en aquest ple, que és també una de les coses que es buscava, que abans el Jordi Cabré, el 9C, també ens explicava que s'havia fet arribar aquesta carta als eurodiputats, també una carta a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, doncs per demanar-li. Sembla, sí, que ara, Cesc, tenim alguna novetat?
Sí, sí.
Està en una zona doncs, on hi ha més espai, però se la veu amb poques ganes de xerrar de moment. Jo l'he preguntat si tenia intenció d'anar a declarar a Madrid, però se la veu una mica agobiada per tota la gent doncs, que està aquí al seu voltant. De fet, el seu equip intenta encerclar-la perquè, diguéssim, perquè no prengui mal ella tampoc.
Veiem tota l'estona que està acompanyada de Laura Borràs, també, si no m'equivoco, d'Albert Batet, hem vist, que són les persones sí. que ara mateix té més a prop. De fet, Laura Borràs ja fa una estona que l'està agafant com per l'espatlla i l'està acompanyant durant aquest passadís.
Sí, també a l'Aleix Sarri, també del seu equip al Parlament Europeu, també veiem Francesc de Dalmases i un seguit de representants de Junts per Catalunya que, de fet, el que estan fent ara és fer una mena de cordó amb les mans per evitar que tota aquesta gent, aquests manifestants, doncs, s'abraonin sobre seu, perquè hi ha hagut moments doncs, que ha estat força delicat. Aleshores, estan fent aquesta mena de cordó per intentar evitar doncs, que hi pugui haver algun mal major. Jo entenc que estan parant, estan debatent a veure quina és la situació que es fa ara, si hi ha alguna mena de declaració, però ja dic, l'espai és molt reduït i costa ara mateix.
És difícil gestionar tota aquesta situació improvisada, amb aquesta sortida de Clara Ponsatí, amb tota la gent que havia anat a la Ciutat de la Justícia a donar-li suport. Sentíem de fons els segadors, l'Himne Nacional de Catalunya, també Crisi Independència, i de moment encara Clara Ponsatí continua aquí, envoltada dels seus i amb tota la gent donant-li suport al voltant.
Cesc, entenc que s'estan dirigint cap a la zona on hi ha els vehicles o cap on estan anant exactament?
Estan fent una volta molt estranya i hi ha tanta gent que es fa difícil saber el recorregut. El que sí que és cert és que busquen doncs, el seu equip doncs, per poder sortir. Estan buscant la sortida i entenc que es dirigeixen exacte allà on hi ha aparcats els vehicles. Veiem una zona doncs, on sí que hi ha els vehicles ara mateix, sí que surt de la zona on hi havia més manifestants. La gent, la sentiu de fons, li dona les sí. gràcies, diuen per la seva valentia, i ara sí doncs, que ja es dirigeix cap a una zona més còmoda, més fàcil de caminar, envoltat del seu equip, que l'ha anat acompanyant tota aquesta estona.
Deixem que anem una altra vegada fins a Madrid amb l'Arnau Mañé. Arnau, bona nit.
Hola, bona nit.
Perquè no sé si hem pogut llegir ja alguna de la lletra més petita, Arnau, i dèiem, sembla que Clara Ponsatí sí que podria sortir de l'estat espanyol.
Sí, hem fet una primera lectura així en diagonal, ràpidament. Ara t'ho diré ràpidament. Són 8 pàgines, per tant, es poden llegir ràpidament. La primera cosa important a tenir en compte, ho deies ara, en l'escrit de Llarena no hi ha cap prohibició explícita que li impedeixi marxar a l'estat espanyol. Per tant, efectivament, podria anar demà al ple del Parlament Europeu. L'únic que li demana és aquest telèfon de contacte que dèiem ara, per si finalment necessita posar-se en contacte o necessita localitzar Clara Ponsatí. L'altra cosa interessant d'aquest escrit, atenció, és l'advertència que li fa Llarena al final de l'escrit.
Sí.
La detindrà
si no es presenta el dia 24 d'abril a les 11 al Suprem. Ho diu explícitament. Si s'incompleix el que diu aquesta resolució, es demanarà a la policia que se la detingui.
Arnau, un segon, perquè ara Clara Ponsatí sí que està parlant aquí a la Ciutat de la Justícia. Cesc.
Sí, s'ha apretat ara a fer una fotografia, però continua sense dir ni piu. De fet, ens apunten des del seu equip que segurament no acabarà parlant.
Perdona, Arnau, estaves dient aquestes advertències que li fa Llarena.
Sí, és una advertència única, però molt clara, perquè ho diu explícitament que si s'incompleix això, el que diu la resolució, i el dia 24 d'abril a les 11 no es presenta al Suprem, autoritzarà la seva detenció i llavors sí, a la força, portarà Clara Ponsatí cap a Madrid. Per tant, ara sí que ja queda per escrit que si Ponsatí no es presenta al Suprem el dia 24 d'abril, Llarena demanarà la seva detenció i la portarà a la força, o la policia, més ben dit, la portarà a la força al tribunal aquí a Madrid.
Doncs queden clares aquestes dues coses. D'una banda, ens deia ara l'Arnau, cap prohibició de poder marxar de l'estat espanyol, per tant, demà Clara Ponsatí podria assistir a aquest ple del Parlament Europeu, i aquesta advertència que li fa el jutge Llarena, si no es presentés a declarar davant del Suprem el dia 24 d'abril, que és el dia que la citat Llarena, es podria procedir doncs, a la seva detenció per portar-la fins al Tribunal Suprem. Gràcies, Arnau.
A vosaltres.
Que vagi bé. Bona nit.
Increïble l'embunió de gent que continua acompanyant Clara Ponsatí des de la sortida de la Ciutat de la Justícia fins a aquest vehicle que ens deia el Cesc Giró, on està intentant arribar, envoltada de càmeres, evidentment, dels periodistes que estem intentant fer la nostra feina, saber com està, com
es troba. És que hem fet la connexió anterior, no? Perquè hi ha hagut un moment que ha semblat que s'ha aturat davant dels mitjans i que volia dir alguna cosa, però finalment no ha estat així, i el fet és que estem veient constantment a les imatges que costava avançar. Ara sembla per primera vegada que poden avançar una mica més amb normalitat, però fins ara han estat totalment envoltat 360 graus de tota aquesta gentada que els estava acompanyant i també dels mitjans de comunicació.
I com deia el Cesc, sí que se la veu una mica superada, no?, a Clara Ponsatí, amb la munió de gent que l'esperava aquesta sortida de la Ciutat de la Justícia, i quan passa pel costat d'algú la feliciten, no?, li donen la mà. Està sent realment espectacular, no?, tot el seguici que té darrere ara mateix Clara Ponsatí. Ho estem vivint en directe a les 11 i 6 minuts, en aquest tu diràs barra no ho sé, que estem fent entre l'Anna Balloresta, servidor, i el Cesc Giró i l'Arnau Mañé des de Madrid, apuntant detalls molt interessants. A veure com acaba arribant el cotxe i com s'acaba aquest trajecte.
Ens deia també el seu advocat, el Jordi Cabré, que el teníem avui a la tertúlia del no ho sé, que ells esperaven que aquesta detenció es pogués produir entre avui i demà. El fet és que la detenció s'ha produït just 20 minuts després que Clara Ponsatí, tot el seu equip, acompanyada també del seu advocat, Gonzalo Boye, han sortit del Col·legi de Periodistes, han creuat plaça Catalunya, han baixat per Portal de l'Àngel, i quan estaven arribant just davant la catedral, doncs un mosso d'esquadra s'ha acostat a Clara Ponsatí i li ha anunciat doncs, que havia de dirigir-se cap a un cotxe que hi havia de paisà, a la mateixa plaça on hi ha la catedral de Barcelona. Per tant, ells calculaven aquest marge que podia ser entre avui i demà, i finalment doncs, ha estat immediat pràcticament de quan ha sortit del Col·legi de Periodistes. També dèiem abans que era molt fàcil saber on era Clara Ponsatí en tot moment, perquè s'ha fet la retransmissió en directe de la roda de premsa, s'ha fet tot el seguiment a temps real de com anava fent tot aquest recorregut, i hi havia una ordre de detenció sobre ella. Quan s'ha acostat al mosso d'esquadra, ella ha ensenyat la seva credencial com a eurodiputada, per tant, amb aquesta immunitat que té de la Unió Europea, però bé, en tot cas, els Mossos d'Esquadra han dit que igualment l'havien de detenir. Hi ha hagut de pujar aquest cotxe, que l'ha portat fins a la Ciutat de la Justícia, d'on ha sortit fa poca estona. I una altra dels punts, també, que ens comentava el Jordi Cabré, és que s'havia estat molta estona, que fins a quin punt això no podia suposar una certa irregularitat que la fessin esperar tanta i tanta estona a declarar, perquè hi ha hagut un moment que ens pensàvem que ja havia entrat a declarar, i sí que havia entrat a la Ciutat de la Justícia, però encara no estava davant del jutge, i per tant ha passat una bona estona. Eren una mica abans, si no m'equivoco, de les 9 de la nit, quan ha començat a declarar Clara Ponsatí.
És una de les escenes de l'any, sens dubte, Està segur que vol fer això, li deia Clara Ponsatí al mosso d'esquadra, just abans de demanar-li que l'acompanyés i que l'acompanyés en la detenció, no? Bé, doncs, sembla que no hi haurà cap mena de declaració, no?
Cesc, alguna novetat des d'aquí, la Ciutat de la Justícia?
De fet, ja està
entrant, anant a buscar el cotxe. L'únic que ha dit és que està molt contenta i que ja parlarem una altra estona. Per tant, entenc que avui és un dia doncs, que no vol dir res. S'ha limitat doncs, a abraçar molta gent i s'ha emocionat. Molta de la gent que l'abraçava també s'emocionava i ara doncs, ja està a punt de la sortida del pàrquing on agafarà aquest cotxe, però sense intenció de fer declaracions avui.
Feia 5 anys i 5 mesos que Clara Ponsatí havia marxat de Catalunya. De fet, en aquest recorregut que ara dèiem que avui ha fet creuant plaça Catalunya, els periodistes de TV3 que estaven connectats en directe li han preguntat que quant temps feia que no passava per plaça Catalunya i ell ha explicat que l'última vegada que havia trepitjat el terra de plaça Catalunya precisament havia estat el dia del referèndum, el dia 1 d'octubre del 2017. Per tant, sí que feia aquests 5 anys més de i mig que no trepitjava el terra de plaça Catalunya.
Doncs ho deixarem aquí, Anna. Qualsevol novetat que hi hagi, evidentment, ens ho feu saber des dels serveis informatius. Clara Ponsatí, en llibertat provisional, marxa ja de la Ciutat de la Justícia, com deia el Sergi Giró, entra al cotxe i recordem aquesta data, 24 d'abril, 11 del matí, haurà d'anar al Suprem a declarar davant del jutge Paulo Llarena.
Perfecte, Aleix, que vagi bé, bona nit.
Gràcies, fins ara. 11 i 10 minuts, farem una pausa. Si hi ha qualsevol novetat, evidentment, us la farem saber a l'antena de RAC1 i de seguida anirem a la part esportiva, amb l'Àlex Pintanet, l'Àlex Dalmas i l'Edu Polo. Hem de parlar de moltes coses. Avui, de l'actualitat del Barça, de la derrota de la selecció espanyola 2-0 a Escòcia, d'aquesta notícia de la Kings League, amb aquest futbolista Cristian Ubón, que va ser l'MVP de la Final Four jugada al Camp Nou, i que la Unió Esportiva Sants i ell mateix, de mutu acord, han decidit separar els seus camins. I avui hem quedat amb Ramon Terrats, del Girona, cedit al Villarreal, havia d'anar al Villarreal B i de moment està sent una de les sensacions en les últimes jornades de Lliga. Quique Setién li ha donat tota la confiança i està jugant de meravella. Ramon Terrats, a qui avui trucarem al Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Els Lion Days de Peugeot inclouen APST, avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en vehicles nous en estoc i amb entrega immediata. Condicions especials per a seminous i postvenda. Tan sols del 15 al 30 de març. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Ja està disponible el catàleg d'Obramat de 2023, amb les millors marques als millors preus i un QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Corre al teu Obramat i no et quedis sense Obramat.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
I 12 minuts, ara sí, obrim les portes del Tu Diràs i de la tertúlia amb l'Edu Polo. Hola, Edu, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Àlex Dalmas, hola, Dalmas.
Bona nit, què tal?
Bona nit. L'Àlex Pintanel també, hola, Pintanel.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. Mira, deixeu-me recordar primer a la gent que ens escolti que aquest dijous torna el gran concurs del Tu Diràs. Si veniu a participar, ja tenim els dos concursants triats, sapigueu que el guanyador s'emportarà un cofre Wonderbox amb dues entrades per un partit de Lliga del Barça a l'Spotify Camp Nou, un dels 5 partits de Lliga que queden abans que s'acabi la temporada. Això el guanyador. I el finalista d'aquest dijous al gran concurs del Tu Diràs s'emportarà un cofre Wonderbox amb dues entrades per fer un tour per l'Spotify Camp Nou i també un tour pel Museu del Barça. I és que amb Wonderbox podeu regalar experiències úniques. Teniu cofres amb entrades per esdeveniments esportius importantíssims, per visites a parcs temàtics d'Espanya i d'Europa, i també per escapades, experiències gastronòmiques, de benestar, d'oci i d'aventura. Ara que s'acosta la Setmana Santa, regaleu experiències Wonderbox. Descobriu tots els cofres a wonderbox.es.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
Obrim tertúlia. A veure, amb aquesta notícia que ara explicàvem de l'acord entre la Unió Esportiva Sants i Cristian Ubón, no sé si voleu fer un comentari. Tu que més coneixes bé el futbol català, Àlex, no? Que vas estar a l'Europa al Sabadell, has jugat un munt d'equips, tu.
Sí, sí.
Què et sembla aquesta, bé, aquesta controvèrsia que hi ha hagut, no? Entre clubs, a dir, escolta, ens estem jugant nosaltres la vida i, en canvi, tot el fenomen Kings League, no? Que ha crescut de la nit al dia.
Sí, és complicat, eh? A veure, jo comprenc les dues parts. Òbviament, jo estic més de la part de... Si em dones a escollir la part dels clubs que no de la, de la Kings, diguéssim. Crec que quan un jugador té compromís amb un club, jo sóc dels que opino de que l'ha de respectar, i més si ha començat la temporada. Però vaja, entenc que cada decisió és personal, no? Bé, ha sortit el cas de Cristian Ubón, però també n'hi ha molts, com d'altres els que ens deia abans el Dani Aguilar, no?, de Granollers, etc, etc, però també n'hi ha molts que imagino que no hauran sortit perquè hauran renunciat. Per tant, és una cosa que d'aquí en el futur, i veient l'èxit que ha estat la Kings League, hauran de solucionar. Però, home, jo en un partit on tu jugues la vida i no presentar-te, a mi em costaria, perquè al final tampoc és només deixar l'estacada del club, sinó també els teus companys d'equip, no? Amb la qual cosa... Vaja, no és fàcil, però jo ja et dic, la meva opinió sempre tira més cap al club.
Clar, però saber que pots jugar al Camp Nou, que potser és un somni, no sé...
És evident.
Anava a dir, sí, què faries tu? 90.000 persones al Camp Nou, t'estan veient milions de persones a través del Twitch, no sé.
Sí, sí.
Les llums,
sí, no?
No
és fàcil,
o el valor i l'honor dels teus companys.
I que molts jugadors d'aquests han passat de no ser coneguts a ser coneguts per un munt de gent.
Sí, sí.
I no és fàcil saber gestionar això. Jo, de totes maneres, estic d'acord amb l'Àlex, que al final el club que paga i el club amb el que tens firmat el contracte... clar, si ho pots compaginar, però això et permet no renunciar als partits del teu equip, però en el moment en el que es cuix una cosa per deixar de banda el teu equip, és complicat. Jo també estic... més amb els Sants que no passa amb el jugador, tot i que entenc que no deu ser fàcil.
Jo estic amb els dos. És a dir, els dos, si et poses en el lloc de Cristian Ubón, l'entens, i si et poses al lloc dels Sants, també l'entens. I, de fet, el comunicat és molt amistós i també diu que l'entén, i que possiblement els altres haurien fet el mateix, i és el que tots pensem. És molt mala sort que el dia juguin el partit clau, el mateix dia que ell juga a la final, que a més el seu equip, que no era favorit, acaba guanyant la Kings League. És a dir, es dona una sèrie de circumstàncies... Molt mala sort o molt bona sort, segons es miri, i és un cas molt delicat. Jo recordo, per exemple, fa molts anys, quan abans que els horaris els posés Tebas aquí a dit i tot funcionava així, recordo, per exemple, l'Oviedo mai jugava els diumenges a les 12. Diguem, aquell horari era sagrat per que els equips, diguem-ne, populars d'Astúries juguessin i la gent pogués anar a veure el seu equip, i després a la tarda o al dissabte pogués anar al Tartiere, perquè si posaven l'Oviedo a l'hora del futbol popular, ningú hi anava. Si ara posessin el Barça un diumenge a les 12... també seria un drama pel futbol català, perquè tothom iria al Barça i ningú aniria a veure l'Europa, a veure el Granollers, a veure el Sants. No et diré que ara que s'ha de posar també els partits, però potser sí, si això de la Kings League queda establert i hi ha més jugadors de futbol català que volen participar, que tenen tot el seu dret, perquè aquí poden guanyar també diners, notorietat, jugar al Camp Nou, potser els clubs també s'han d'adaptar i a la Kings League a fer horaris separats i fer-ho compatible.
Sí, amb gent com el Kun Agüero serà difícil, per això, que tinguin aquest...
Però sí, però la bola que s'ha donat el Kun Agüero...
Home, però no fa un comentari ahir que fa,
sí, però el Kun Agüero no sap qui és el Sants, no entén res, i és un comentari del Kun Agüero. No, jo crec que no se li ha donat tanta importància. I a partir d'aquí, he estat veient els comentaris, quan el Sants ha penjat el comunicat a Twitter, he estat una estona llegint els comentaris de la gent. Òbviament, molts seguidors del Sants donant suport al club, seguidors de la Kings insultant el club, que tampoc s'ha de fer, i després hi havia uns quants que li deien, ostres, tios, hauríeu d'haver aprofitat ara el tiró mediàtic del cas de l'Ubón i de què s'està parlant de vosaltres per muntar un show ara amb el proper partit amb Ubón al camp i amb els Sants i fer-ho, que potser, no sé quanta gent han partit els Sants, potser hi van 500 persones o menys, doncs potser ara muntant un bon show mediàtic amb Cristian Ubón allà i demanant fins i tot ajuda als de la Kings League, potser el proper partit dels Sants fotien allà...
El doble persones,
o el triple,
sí,
gent. doncs potser ho podien haver aprofitat.
Però jo crec, bueno, crec que és una realitat que a més el fenomen Kings League seguirà creixent, i molt. Jo crec que la solució passa per això, per la compatibilitat, realment. No sé si en tema horaris o de quina manera, però poder compaginar.
També això és que tinc jo que estarà als contractes. Perquè ara, clar, ho agafa tothom desprevingut, buit legal. A partir d'aquesta temporada, cada club català...
El Sants ja ens ha dit que no deixarà participar cap més jugador a la final, a la Kings League en les pròximes edicions.
Però és que no serà el Sants. Això serà a tots els clubs de futbol català, començaran a posar clàusules anti-Kings League, segur.
A veure, jugadors que acaben contracte amb els seus equips ara el 30 de juny, que decideixen fer... Perquè potser que molts segueixin o apostin per la Kings League.
Bé, a veure com acaba. Volia aprofitar també per comentar aquesta informació que hem sabut fa només una estona, aquest comunicat, aprofitant que ahir conversàvem amb Joan Forcadell, que era el president de la Unió Esportiva Sants, i ens deia que estaven decidint què feien, perquè no els havia agradat massa, no?, el fet que el jugador els deixés tirats, diguem-ho així, en un partit tan decisiu que van perdre, per ser a Vilafranca, i que pràcticament els condemna a baixar de tercera ref a Primera Catalana.
El comunicat està molt bé, perquè tot i rescindir... És molt amistós pel que podia ser.
Sí, sí. Les formes són importants.
Ho han fet molt bé.
Aviam si el Conagüero ens sent també. Les formes i l'elegància són importants.
Com estaria bé, disculpes.
A la vida. Sí, jo crec que no li costaria res perquè es va equivocar menys tenint un club i insultant un president que no en té cap culpa. Dit això, avui vens amb una dessuadora molt maca, Àlex Dalmas, dessuadora oficial de l'Europa, perquè hi ha un Sant Andreu a Europa apassionant, no?
Semana Derbi, sí.
Què? Però hosti, he vist la gent eufòrica a les xarxes...
Home, és que és el derbi per antonomàcia, i a més és primer contra segon, la tercera... Bé,
si juguen l'ascens... Si juguen l'ascens,
d'alguna manera...
Diumenge a les 6 al Narcís Sala, no? Diumenge a les 6, si no vaig errat, al Narcís Sala.
Sí, crec que sí.
Sí, el fem en directe al Superesports, que ho sapigueu. Anirem al Narcís Sala i a RAC1 podreu seguir aquest Sant Andreu.
Jo conec molts culers que diuen que ara l'Espanyol ja no és de Barcelona, perquè es juga a Cornellà, i per tant que aquest és el derbi barcelonès ara.
Ara.
El Sant Andreu a Europa. Molt bé. 11 i 20, va, un minut més de pausa i de seguida Damià López amb el que ha dit Luis de la Fuente després de la derrota d'Espanya 2-0 i la Laia Coll amb aquesta informació que ampliarem avui a RAC1. Fa uns mesos us explicàvem que el Barça treballava en un pla de reducció de pressupostos en tots els àmbits de l'entitat i sobretot en els equips professionals. Avui anirem més enllà. Avui hem pogut saber a RAC1 que el club demana encara un esforç més gran a totes les seccions per retallar despeses i també massa salarial per la situació que està vivint econòmica al club. De seguida en parlem aquí al Tu Diràs.
RAC 1. Rápida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750. Potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllop.es.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC, RAC, U. Tots som U.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Les 23 i 23 minuts de la nit en directe al Tu diràs. Abans de repassar aquesta informació que ens explicarà la Laia Coll, imagineu que comenceu a construir-vos la vostra nova casa avui i te n'hi vas a viure abans que comenci la nova temporada. Així és la innovadora proposta de Pret-a-Porter Cases. Construir casa teva en només 4 mesos i amb un preu tancat. La casa dels teus somnis, a la teva mida, sostenible i sense imprevistos. Són les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases, construïdes en 4 mesos i amb un preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites, construïm cases.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Amb l'Edu Polo, l'Àlex Dalmas i l'Àlex Pintanel, Laia Coll, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara ho dèiem, fa uns mesos a RAC1 explicàvem que el Barça treballava en un pla de reducció de pressupost a tots els àmbits de l'entitat i que la part més afectada seria la massa salarial dels diferents equips professionals, és a dir, futbols i seccions. Doncs bé, hem pogut saber a RAC1 que el club ha demanat un esforç més, un esforç extra, i que la reducció sigui encara més gran a les seccions i també a totes les àrees del club.
Sí, us vam explicar que es treballava amb un pla per reduir el pressupost de les seccions en 15 milions els propers 3 anys per la delicada situació econòmica del club i també per fer les seccions més sostenibles. La retallada plantejada plantejava d'una manera progressiva perquè l'impacte esportiu fos menor i també asimètrica, amb més impacte a les seccions que tenen un pressupost més gran. Doncs bé, amb tot això no n'hi ha prou. Fa unes setmanes, des de la direcció del club, s'ha comunicat a les diferents seccions que s'han d'estrenyar encara més el cinturó i que han de continuar reduint les despeses de forma substancial. Això passa per la massa salarial, que és el gruix principal, però també totes les altres despeses, com per exemple els viatges. Una nova mesura que, per exemple, s'aplicarà és que els membres de la comissió esportiva ja no poden viatjar més, només en cas de finals o en absència del directiu responsable. Aquestes mesures que us estic explicant són pel bàsquet, l'handbol, el futbol sala i l'hoquei, mentre que el futbol femení, ara per ara l'única secció del club que genera beneficis, i també el futbol base, que s'entén com una aposta de futur, en queden absents, queden exempts de la reducció pel que fa a la massa salarial, però no en la reducció de despesa. Tots els equips del club han de reduir la despesa general. I a banda, hi ha el cas del primer equip de futbol masculí, que és segur que també ha de seguir retallant de manera significativa la seva massa salarial. Actualment és de 550 milions i l'objectiu és deixar-la entre 450 i 470 milions d'euros la propera temporada.
Així estan les coses. Sobre les seccions, el que us podem explicar avui és el full de ruta del club per afrontar aquesta nova situació. Per exemple, l'handbol, el Barça d'handbol. Us vam explicar que el club prescindirà de Luka Sindrić, és una de les estrelles de l'equip, però Laia, avui ens pots aportar més informació que evidencia la greu situació que hi ha, per exemple, al Barça d'handbol.
Sí, perquè el club no pot afrontar l'operació de fitxar un pivot de màximes garanties, un primer espasa per substituir Ludovic Fàbregas, i treballa ara per incorporar un pivot de perfil més baix. La primera opció per substituir Fàbregas, després de descartar diversos jugadors per motius varis, ja siguin econòmics i pels contractes que tenien amb els seus actuals clubs, era Artem Karalek, el pivot del Kielce, però ara mateix l'arribada de Karalek està descartada. Des de fa temps el club ha treballat per intentar tancar la seva arribada, però no s'ha pogut per l'elevat cost de l'operació, i ara, amb aquestes noves consignes econòmiques que us hem explicat, s'ha descartat. Només un gir radical de 180 graus podria canviar-ho, però tot i així es veu pràcticament inviable. No es pot fer front a una operació d'aquestes característiques pel cost del traspàs i també per la fitxa que tindria el jugador. Amb la no arribada d'un pivot de màximes garanties i la sortida de Luka Sindrić, l'equip perd potencial de cara a la propera temporada. De ser un dels màxims, o fins i tot diria el màxim candidat a la Champions, perdrà bona part de les aspiracions per ser campions. I sobre el cas de Luka Sindrić, que ja us explicàvem l'altre dia, és una decisió provocada per l'economia i sustentada també en el rendiment esportiu del jugador, moltes lesions i un rendiment per sota de l'esperat. El club li ha comunicat ja que no compta amb ell per poder ajustar així el pressupost. Tenia contracte fins al juny del 2025, és un dels jugadors amb una fitxa més alta de l'equip, i s'ha optat per donar-li sortida i poder mantenir la resta de la plantilla i els jugadors que estan oferint un millor rendiment. Parlo de Dicamem, Gonzalo Pérez de Vargas o Blas Yanch, que ha renovat recentment. I en principi, amb la seva sortida, i també sabent que no vindrà un pivot top, doncs es creu que ja no hi haurà més canvis en la secció pel que fa a la qüestió pressupostària, és a dir, que amb aquestes dues operacions solventa el tema econòmic.
Això pel que fa al Barça d'handbol, quins canvis es plantegen a la resta de seccions?
Doncs mira, en futbol sala reduirà una fitxa entre les 14 actuals que té la primera plantilla, per tant la propera temporada n'hi haurà 13. A final de temporada hi haurà dues sortides i només una arribada, que serà previsiblement la d'Eric, tancada a l'Sporting de Lisboa. Eric acaba contracte amb el seu equip, arribarà gratis, que és una política que el club ha seguit des de l'arribada de Jordi Torres a l'entitat. Fitxar jugadors contrastats que acaben contracte i arriben a cost zero, que és una manera també de poder compensar la seva fitxa. És una política que està aplicant al futbol sala i que s'extén també com a consigna a totes les altres seccions. I també una altra consigna que hi ha des de la direcció del club és que els equips es reforcin amb jugadors de la base, abaratir els costos i també apostar per gent de la casa. A l'hoquei, de moment, pel que sabem, han aconseguit ajustar el pressupost de la propera temporada a les demandes del club. Creuen, però, que tindran problemes a l'hora de quadrar els números a partir de la temporada 2024-2025, moment en què hauran d'afrontar renovacions de peces importants de l'equip, com, per exemple, la de Pau Bargalló. D'altra banda, a l'hoquei s'està valorant la possibilitat de primar també l'estaf, que potser es podria reduir també. Per tant, seria un estalvi econòmic. I pel que fa al bàsquet, que és la secció amb un pressupost més elevat, amb una massa salarial de 36 milions d'euros, serà la que es veurà més afectada, amb una reducció més elevada. El càlcul inicial era reduir un 20% del pressupost de la massa salarial en els propers 3 anys.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Tots aquests detalls interessants, secció per secció, que explica la Laia Coll, amb aquesta política d'intentar fitxar jugadors que acabin contracte a cost zero i així pots pagar una mica la fitxa que es mereixen, no?, pel seu rendiment. De fet, això ho estem veient al primer equip masculí del Barça, no? Com s'han fitxat els jugadors que han vingut, no? La majoria, Edu, aquesta temporada.
Sí, aquest any, a veure, aquest any s'ha fitxat a Lewandowski, que un dia Rafinha,
sí,
però sí que es van fitxar que sigui Christensen i són el model a seguir. És a dir, ara estem parlant de Gundogan, estem parlant d'Íñigo Martínez, estem parlant de Messi, que recordem que acaba contracte, després ja la fitxa ja veurem quina és, però és un jugador que queda lliure. És a dir, el Barça està mirant al mercat jugadors que queden lliures, perquè la situació econòmica és la que és, i això ho fa el primer equip, i en proporció, doncs, sembla lògic que ho hagi de fer la resta. Que algú et dirà, home, és que retallant l'embol i el bàsquet de futbol sala tampoc estalviaràs molt, però bueno, però s'ha d'anar retallant de tot arreu. I de forma proporcional, òbviament, no faràs la mateixa retallada del bàsquet que el futbol, però el bàsquet, que és el segon pressupost més alt del club, després del...
36 milions d'euros, ha dit el pressupost, la Laia.
Doncs també s'haurà de patir una retallada important.
Déu-n'hi-do.
Després el tema de bàsquet és parlar que si Jessica Vicius acabava renovant seria un contracte bastant a la baixa.
Sí. Què us sembla, tot això? És bastant lògic, no?
No, és que no queda una altra. I sobretot el que era, al final, una rebaixa proporcional a les despeses de les seccions i als diferents àmbits professionals del club.
Sí, és evident. Jo crec que té tota la lògica del món, i no només el Barça, sinó que si agafem el focus en el futbol, jo crec que cada vegada s'està imposant més, no? Anar a buscar les oportunitats de fi de contracte. També els jugadors ho esperen, ja pensen en quan acaba contracte i quines opcions podrien tenir, i els clubs han d'anar allà. I crec que és un dels nous ingredients dels mercats de fitxatges és aquest.
Ja, intentar buscar gangues, no?, que et surtin bé. Christensen, que sent, són un bon exemple, no?
I no oblidem una cosa, que sempre, històricament, s'ha dit que les seccions al final són deficitàries. És a dir, el club les aguantava per molts motius, però no generen diners. Però clar, si ara el club com a tal ja no genera tampoc diners, té pèrdues, està en la situació que està, doncs també ha de retallar no només el futbol, sinó a tota la resta.
Bé, de fet, digues.
Anava a dir que l'any passat les seccions van tancar l'any amb unes pèrdues rècord de 48 milions d'euros.
Totes les seccions professionals.
Totes les seccions professionals, que també s'aprofitava ara aquesta situació dolenta de l'entitat per reduir el pressupost, però també amb l'objectiu que puguin ser més sostenibles del que són, perquè el que és una evidència és que totes les seccions tenen una pèrdua econòmica important. L'única que no, a dia d'avui, és el Barça femení, i que per això també, com que es veu com un creixement estratègic, una aposta del club, que en pots obtenir encara més beneficis, per aquí de moment no hi haurà retallades en la massa salarial.
Ara parlem del Barça femení, que demà, a veure si hi ha un ambient de luxe al Camp Nou en aquesta tornada dels quarts de final contra la Roma i certifiquen l'accés a les semifinals. Ara en farem la prèvia. Laia, has parlat dels canvis a les seccions, hem explicat detalls al Tu diràs aquí a RAC1 sobre què vol fer el club en aquest esforç que demana extra, però és que la restricció va més enllà, és per tota l'entitat.
Sí, perquè al final els equips són els que tenen lògicament una despesa més elevada i on s'ha de notar més aquesta reducció, però la consigna és per totes les àrees del club. La reducció de pressupost que s'està aplicant és transversal. Tothom ha de vigilar les despeses i ajustar-se al màxim. És cert que normalment, sempre que s'apropa la data del 30 de juny, quan es tanca l'exercici econòmic, es demana un esforç per quadrar els números, però aquest any s'ha accentuat aquesta demanda i també l'exigència davant la difícil situació econòmica que passa al Barça. Si parlem de fair play, per posar-ho tot plegat en context, segons els últims càlculs de la Lliga, el Barça tindrà un forat operatiu la propera temporada, 230 milions d'euros. 230 milions d'euros. Això vol dir que si vol fitxar i poder inscriure jugadors que ja han renovat, com Gavi, Araujo, Marcos Alonso o Sergi Roberto, ha de retallar aquesta despesa, i això ho pot fer per dues vies o un mix de les dues, que reduint gastos o generant més ingressos. I també important remarcar que aquesta situació econòmica de l'entitat no posa en perill, segons diverses fonts consultades, el futur dels treballadors de l'entitat, almenys de tots aquells que tenen un contracte fix. Altra cosa són els executius o càrrecs de confiança que normalment firmen per una durada determinada i el seu contracte té una data de caducitat. Ho dic perquè totes aquestes informacions que estan sortint, que estem explicant, amb també la perspectiva del trasllat a Montjuïc, que suposarà unes pèrdues la propera temporada de 93 milions d'euros, segons va xifrar el propi president Joan Laporta, doncs provoca incertesa i certs nervis.
Com a mínim els treballadors, no, de moment ja se'ls va demanar aquella rebaixa en el moment de la pandèmia, de moment els treballadors purament de les oficines del Barça en principi no han de patir. Bé, aquesta és la situació, i en tot això com encaixa, per exemple, ara ho deies, no? El possible retorn de Leo Messi. Ja vam explicar també les voluntats dels uns i dels altres, que estan molt a prop. A partir d'aquí, a veure la realitat del club, la realitat de Messi, la realitat de la Lliga, què permet i què no permet fer. Però el nom de Messi continua sobrevolant el Camp Nou, el seu retorn. Us agradaria o no, Dalmas?
A veure, és complicat, eh? I aquí hi ha dues vessants. Una és, si em preguntes, per l'emocional, per la romàntica. Aquí jo crec que és una injecció de vitamines per al club i per tots nosaltres, no? Jo era dels que defensava que Messi s'havia d'haver retirat al Barça. Si em preguntes per la vessant futbolística, jo ara em genera dubtes.
On t'encaixaria, tu?
Jo crec que si ve és per jugar d'interior dret, sigui en el sistema dels quatre migcampistes, sigui en el 4-3-3 pur, no el veig. Jo crec que Messi, o aquesta versió de Messi, ha de tenir dos ingredients. Un, que ha de jugar centrat, perquè jugar en un dels costats et desequilibra l'equip, i l'altre, que no pot estar a l'última línia. No pot estar a la primera línia, diguéssim, per fer la primera pressió, sinó que ha d'estar per dins. I només em ve el cap la posició d'interior dret.
I llavors qui salta del quadrat d'ara, per exemple?
Aquí és el tema.
De Jong,
una de les
Pedri,
opcions
Gavi,
és
no?
Baixar l'alçada de Pedri... Veurem què passa aquí i quin rol, i si arriba, quin rol ocupa, que per mi és una de les claus. És a dir, la història de Messi o la possible arribada de Messi està plena d'eixís. És a dir, si ell ve en un rol absolutament secundari per sumar segons quin partits de Lliga on tu saps que el rival et cedirà tota la iniciativa, aquí Messi et continuarà marcant diferències. Però en els partits competitius, en els partits grans, no hem d'oblidar que estem probablement davant del Barça més solitari de l'última dècada. És un Barça on ha crescut moltíssim en la primera pressió, en la pressió després de pèrdua, en l'ocupació dels espais. Clar, jo l'altre dia deia que el Barça ha après a jugar sense Messi, perquè ara doncs és un joc coral, i aquí és el que em genera dubtes, no? La tornada de Messi mai seria dolenta per al Barça, per tot el que et dic, no? Per tot el que pot suposar. Ara, si pensem futbolísticament i em dius única i exclusivament futbolísticament què suposaria, per mi ara mateix limitaria una mica més que sumaria.
Et genera dubtes. Edu Pol, Àlex Pintanel, com ho veieu?
Jo tenia dubtes futbolístics fa uns mesos, quan es va començar a parlar, els segueixo tenint, però en el tema del rol, que per mi és la clau, el rol que hi assimili, que hi accepti, perquè és evident que si torna Messi el projecte no gira al voltant de Messi, com havia passat els últims anys amb Messi, i per tant jo la sensació que tinc és que després de guanyar el Mundial, que ha fet és quan canvia una miqueta la seva sensació de seguir a París i és quan comença ja a pensar en la possible tornada al Barça, jo crec que aquest nou Messi, després d'haver guanyat el Mundial, sí que és un Messi que acceptaria el rol que li proposaria a Xavi. És la sensació que tinc jo, no? Amb les... M'he tret un pes de sobre, ja he fet tot el que havia de fer, vaig a fer el meu últim servei al Barça i a sortir d'allà com realment havia d'haver sortit.
Tenen comunicació constant, Xavi i Messi,
Xavi parlen,
per tant, segurament l'entrenador ja li haurà explicat, tenen confiança suficient per dir-li si vinguessis, si ho aconseguíssim, si trobem la fórmula perquè tu encaixis en el fair play, farem això, farem allò, què et sembla? Jo entenc que estarà parlat tot això.
Jo per això crec que aquest Messi sí que acceptaria el rol que li prepara Xavi.
Edu Polo.
Seguint l'argument que feia l'Àlex, en l'aspecte emocional, per suposat, perquè Messi va sortir per la porta del darrere i hauria de sortir per la porta més gran que hi hagi al Camp Nou, això per descomptat. Des de l'aspecte del màrqueting i l'econòmic, i això lligat al que parlàvem abans, òbviament ell, si vingués, hauria acceptat una fitxa que res tindria a veure amb el que tenia en el seu dia. És a dir, no vindria per diners al Barça, vindria per amor al club, per retirar-se aquí, per viure a Catalunya, per acomiadar-se bé, i per tant la seva presència tornaria a generar econòmicament molt i seria molt bo pel club. I en l'esportiu, jo el rol el veig al revés. És a dir, jo crec que contra l'Elche, contra el Getafe, Messi ha de descansar i ha de jugar els partits grans. Si Messi ara no està per jugar 38 partits al ritme competitiu que juga aquest Barça, però partits seleccionats, què va fer el Mundial? Què va fer el Mundial? Sí, igual, el quart migcampista. En el 4-3-3 ja no el veig tant, perquè ja són 3 i llavors el tercer ha de treballar molt més. Però el quart migcampista, això sí, ara hi vaig, treballant, si bé ha de treballar, però els partits grans, com el Mundial. El Mundial va jugar 6 partits, 7 partits, i es va deixar la vida. Va córrer, va ajudar els joves, es va implicar. Aquest Messi, qui no el vol al Barça? Jo crec que sí. Llavors, el tema és, tu estàs disposat, no un rol secundari, perquè Messi, per talent, està per ser titular al Barça encara. Però, escolta, aquí, quan perdem la pilota, a pressionar com
vols. Aquest és el dubte per mi.
Quan l'equip rival comença la jugada, saltar la pressió. Això ho ha de fer. Perquè ho fan els 11 ara mateix. Bueno, 10, Ter Stegen és diferent. Ho fan tots. Llavors, si ell diu, jo això també ho faré, i això ho fa, cap dubte llavors amb Messi. Cap.
És que per talent està fora de discussió, suposo que aquí sí que està.
Però per això dic que jo el rol li donaria pels partits bons, no
bé,
pels dolents.
Jo tinc certs dubtes, i també els dubtes de com encaixa en l'equip, no? És a dir, de que certs jugadors que han fet el pas endavant, el tenia Messi, potser fan el pas enrere una altra vegada. Com encaixa en Lewandowski, quina versió de De Jong veurem... És que per això et deia que està ple d'eixís, no? És a dir, repeteixo, mai seria dolenta una tornada a Messi, perquè després hi ha un altre component, que és el component ètic. És a dir, si el millor jugador de la història del club et diu vull tornar al Barça, tu diguéssim que no tens la potestat com per dir, no? La potestat ètica com per negar-li això, no?
Bé, i després de la manera com va sortir, com va, no? Que ell no s'ho esperava.
No, i la sensació, evidentment, el Barça va turbar la fórmula econòmica, però la porta vol que torni Messi, Xavi vol a Messi i Messi vol tornar a partir d'aquí. No?
Són les tres peces
bàsiques. Exacte, no, sembla fàcil.
A partir d'aquí falta la Lliga. Encaixar-ho amb la Lliga.
La Lliga. Tu creus que a Tebas no li interessa que torni?
Sí,
que
ho va dir aquí a Foros de Vanguardia, ho va dir-ho.
I l'any passat, quan no inscrivien a Lewandowski i companyia, i en públic deia una cosa, ell, en trobades a Madrid, allà amb polítics i gent, els deia, bueno, al final acabaré cediendo, perquè ell és el primer interessat. I, per tant, ja s'inventarà la fórmula que sigui, la palanca, digue-li tal, perquè quadri tot aquí, pam, i pugui quadrar, si es dona l'opció, eh? Jo estic segur que Tebas, al final, perquè és el primer que li interessa, tornar a portar Messi, el Barça guanyarà més diners, però la Lliga també.
El producte de la Lliga també.
El producte de la Lliga, sí. Ostres.
Mira, sobre aquesta qüestió tan capdalt de la viabilitat econòmica del club, ahir en parlàvem amb una tertúlia deliciosa amb el Marc Sir i el Marc Menchen del finançament que el Barça encara no ha lligat oficialment per construir el nou Spotify Camp Nou, que ha de generar molts més ingressos, que ha d'intentar revertir aquesta dinàmica negativa econòmicament que té el club els últims anys. Això lliga amb el possible retorn de Messi, amb poder fer fitxatges, amb que les accions siguin sostenibles. És que l'economia i l'esport, ara mateix el Barça, van lligades de la mà. Doncs en volem parlar uns minuts amb el senyor Josep Torres Prunyonosa, que és doctor en ciències actuarials i financeres, és professor, a més de la Universitat Internacional de La Rioja, professor de SADE Business School i director del màster en direcció financera d'AE Business School. I a més ha fet un estudi meravellós sobre el Barça, en aquest cas sobre el Barça i sobre els clubs de futbol. Senyor doctor Josep Torres, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Moltes gràcies per atendre'ns en directe un moment, perquè m'ha semblat molt interessant aquest article científic en què vostè compara l'eficiència dels clubs de futbol com els del Barça, no?, que encara pertanyen als socis, o l'Atleti de Bilbao, o l'Osasuna, o el Real Madrid, i les SAT, les Societats Anònimes Esportives. I ve a concloure aquest estudi, vostè ens ho explicarà millor, que el Barça es converteix en una SAT no és una solució absolutament de res, no? No és la panacea ni la salvació econòmica de res.
Absolutament per res, és dir. No és un estudi que hem fet un any, tampoc us vull avorrir massa, perquè si no us adormireu. És del 2010 al 2011, perdó, vam començar l'any 2010-2011, la temporada, hem acabat el 2020-2021, 5.600 observacions, és a dir, és una anàlisi rigorós, No només analitzant aquests quatre clubs, sinó absolutament tots els clubs que han estat a primera divisió, siguin clubs, societats o unions esportives, no és significatiu que un sigui club o societat o unió esportiva. Són una miqueta més eficients econòmicament de societat o unió esportiva, però no és significatiu pas. Sí que ho és, de manera esportiva, molt significativa, el segon club. I només em poso un exemple. Aquí són els quatre finalistes en guany de la Copa del Rei.
Sí, Madrid, Atlético, Osasuna i Barça. Sí, sí.
Doncs no és casualitat.
No hace falta decir nada más, ¿no, senyor Torres?
Efectivament. No. Socialment així que se li ha de tirar una miqueta de les orelles als clubs, perquè encara que sí que ho són una miqueta més eficients que les societats anònimes esportives, no hi ha prou significació significativa, hi ha prou diferència significativa, i els clubs haurien de ser una miqueta més socials que no pas la societat.
Clar. I pel
però,
que... Però... Sí, digui.
No, però clar, clau és que si el Barça es transforma en societat anònima esportiva, l'únic que farem és que farem en mans d'algú que decidirà per nosaltres. Jo sóc soci, els meus fills són socis, i això, lògicament, no ho vam poder aconseguir parar amb les caixes d'estalvi que ens van vendre la moto a tots, de que si es convertien en banc serien més eficients. Es va quedar demostrat també científicament parlant que això era una mentida, i això altre que s'està ja a vegades començant a rumorejar també és totalment fals. La clau no és transformar el Barça en privatitzar, en una entitat privada, en una societat anònima esportiva. El club s'ha de perpetuar com és. Ara bé, hem de tindre paciència.
Clar, i com es fa això? Com pot subsistir un club com el Barça, que és dels socis, i que ara mateix està en una situació econòmica delicadíssima? Què es pot fer per revertir aquesta situació? Perquè ara estàvem... ahir en parlàvem, avui també ho comentem, el club vol fer retallades per tot arreu, ha de rebaixar la massa salarial, però en canvi vol que torni més i vol fer un equip competitiu. Vull dir, tot això no és possible, no? Ara mateix.
Mira, ahir l'Antonio Bassas, jo vaig tindre... Bueno, Antonio Bassas, ahir la va clavar amb una frase que va dir que hem perdut 9 anys. És a dir, el que hem intentat ara fer, que és intentar fer el nou camp nou, que és una cosa importantíssima que s'hauria d'agafar i que s'hauria d'haver fet ja fa 9 anys, ara no toca, hem de dir la veritat. Ara el que toca és... Jo poso un exemple clar. Imagina't que el pare es posa malalt i no pot anar a treballar. I ha de cobrar la baixa i potser el foten fora de la feina. Ens agafem i canviem i fem reformes a casa o aguantem uns anyets a veure aviam si el pare es posa bé. Doncs això és el que toca fer. Estan baixant tots els ingressos per tot arreu. Han baixat, excepte el tema de socis, que paguem 5 milions més que l'any 18 i 19, la resta d'ingressos han baixat un autèntica barbaritat.
Per tant, vostè esperaria a fer la reforma, com el Marc Siri ahir.
I tant, és que no queda un altre remei. El que s'ha de fer és augmentar els ingressos el màxim que puguem, és a dir, augmentar al màxim el preu dels tiquets, és a dir, que el turista pagui no el que paga, sinó el doble, encara així ho pagarà. Potser haurem de vendre jugadors, no ho diguem, perquè si no perdrem poder de negociació davant de...
Sí, dels rivals europeus.
El que ens vulgui comprar.
Sí.
És a dir, no ho diguem, però potser haurem de vendre jugadors. I si el Teva segueix posant les coses com les posen, mira, que ens posin tots els socis l'any que ve el 100% d'augment de la quota, i ja els propers anys ja ens el baixaran un 33% cada any, així el tenim content. Si tan malament ens ho posa, doncs ja farem el que sigui. Tampoc suposo jo que el senyor Laporta, molt intel·ligent que és molt, que és el millor president del Barça. La llàstima que és el millor president del Barça que ha estat amb els dos mandats en els dos pitjors moments de la història del Barça, després de l'època del Caspar, el segon pitjor president del Barça, i després de l'època del Bartomeu, que és el pitjor president del Barça de tots els temps. Però es podria fer això, perfectament. S'agafa, es multiplica per dos els preus dels sous, els preus dels abonaments, així passem de 65 a 130 milions, no es denuncia ningú que no pagui a temps, i els 3 anys següents s'agafa i es fa un descompte un 33%.
Clar, però això molts socis, però molts socis no podrien permetre, suposo, senyor Torres.
Bueno, però hi ha molts que sí que potser ho podem fer, ens estimem al Barça i volem fer-ho, i tenim ganes de jugar.
Què seria, com uns bons patriòtics que va dir Jaume Giró en el seu moment?
Jo parlo directament d'augmentar el que paguem d'abonament l'any que ve al doble, i després que els altres dos, que els altres 3 anys paguem 2 terceres parts. I això el tema és el tenim calladet. I així no ens haurà d'agafar i no ens haurà de dir res. El del tema dels bons és una altra cosa diferent. Ja vam parlar ja fa molt de temps, no sé si te'n recordes, Aleix, fa al voltant d'un any, i es van parlar moltes palanques, i és una llàstima que no s'hagi activat aquesta palanca. I fins i tot amb un lema que tenia molt bo, que era que els bons culers compren bons culers. Ho dic en castellà perquè se m'entengui.
Ja té la campanya ja té la campanya feta, no? Sí, sí, els bons culers compren bonos culers, seria en castellà. Bons culers compren bons culers.
Efectivament. Fixa't, 150.000 socis. Suposem que un 10% vulgui posar 10.000 euros a 10 anys. Són 150 milions. Si el banc, què et dona el banc per posar o per tindre els diners al banc? No et dona ni les gràcies. Doncs anem a posar aquest 10.000 euros a un tipus d'interès totalment simbòlic, però novament amb un cupó emocional, amb el teu nom en una paret del Camp Nou, on posi el nom amb tots els bons culers. I amb una tecnologia, jo no entenc la tecnologia d'aquesta, però sembla que hi ha una tecnologia LCD, que tu pots fer-te una fotografia...
Sí, NFTs.
O pots buscar-te i dius, et posa aquí bons culers i surt allà el teu nom i pots fer-te de per vida.
I vostè creu que hi hauria un 10% de la massa social disposada a posar aquests diners, que a fons perdut, entenc, vull dir, per amor, no?
No. I amb el temps, que ha passat entre 10 anys, 15 anys, quan toqui, que els torni, junt amb un tipus d'interès totalment emocional. Un 10% del Barça, no només que posi a una paret del teu Barça, del teu estadi, el teu nom, sinó que fins i tot amb un aparell electrònic tu puguis arribar, puguis anar allà de per vida i fer-te fotos i fer aquesta foto amb els teus amics i que surti allà, que tu ets un bon culer, un 10%, jo no crec que sigui un 10%, jo crec que fins i tot un 15%. Ens aniríem a 225 milions, a un cost totalment simbòlic. I faig que espero que sigui qui compri no un, sinó com a mínim 1.000 bons.
Qui?
És a dir, que te posi com a mínim 10 milions.
Qui?
Si estima tant el Barça, perquè també estaria molt bé que si compres un bo, doncs mira, surt el teu nom, en tant diu Roman 10. Si compres 1.000 bons, doncs en tant diu Roman 50. Doncs mira, si tant estima el Barça, en Messi, així podria retornar una miqueta de tot el que el Barça que li ha donat, que ens ha donat molt, que jo m'ho he passat molt bé amb ell. Però el Barça encara li ha donat molt més al Messi que no pas el que ell ens ha donat.
Per tant, ell hauria de pagar més bons culers d'aquests i ajudar el club econòmicament, creu vostè?
Si estima el Barça, mira, jo sóc una persona... Bueno, els professors universitaris són peculiars, no? Ens agrada, a mi m'agraden moltes coses, eh? M'agrada el futbol, m'agrada la fiscalitat... Perdó, m'agrada les finances... M'agrada el bolet, soc de l'Arsenal, soc del Milan...
I soci del Barça.
I m'agrada llegir la Bíblia. Doncs mira, hi ha un text que l'aplica perfectament al Messi. A més, amb una Bíblia en català que acaba de sortir, que és la traducció del Nou Món, que es pot trobar a una pàgina web que es diu www.org, que abans estava la dels Mossos i la Trinitària, però que tenia un català molt antic, aquest text diu 1 Joan 3:8 no hem d'estimar només de paraula i de boca, sinó amb accions i de veritat. Doncs jo li diria al Messi, menys plorar i més pagar.
Molt bé. Queda dit. Gràcies per la classe magistral, professor Josep Torres, i a veure què acaba passant. D'aquí queden les seves idees, que em semblen interessants, a veure si algú les agafa i algun dia veiem això, no? Aquests bons del Barça, o potser pujar la quota i que d'aquí uns anys ho puguin recuperar, o que el Messi, fins i tot per amor, també decideixi ajudar al club. Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat en directe, el tu diràs.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Josep Torres, professor de Sade Business School, professor de la Universitat Internacional de La Rioja i també director del màster en direcció financera d'EAE Business School, donant aquestes idees. Algunes poden semblar esbojarrades, però compte, que ajudarien econòmicament al club, no? No veig Messi, sí, no veig Messi per
fort,
això.
Però són complicades, sí, sí.
Són complicades. Clar, no sé si el soci també estaria disposat.
Històricament, al soci no li agrada rascar-se la butxaca.
Ja.
Llavors, és un tema molt delicat, perquè seria la solució, possiblement un 10, un 15...
El doble és molt de pasta, eh?
Clar. Sí, però en uns anys t'ho tornaria, després et baixaria la quota.
Això, fer la inversió inicial ara...
Sí, sí. Sigues tu el president, surts i planteges això.
No, és antipopular, clar. És antipopular.
És molt delicat. És molt delicat.
Sí, la mitjanit. Vinga, fem una pausa i de seguida la prèvia del Barça-Roma. Hem d'escoltar Luis de la Fuente després de la derrota d'Espanya i hem quedat amb Ramon Terrats. Quin mite. Vull que m'expliquis què t'està semblant Ramon Terrats, del Mas.
Molt bé.
Que saps que l'està seguint, no? L'està seguint i amb el Villarreal ho està fent bé.
Sí, ara en parlem, però
ara
molt
parlem.
Bé.
De seguida, en un minut.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Sèrie Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
90.167 90167
Sèrie
42 042
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Pràcticament la mitjanit, aquí seguim amb Àlex Pintanel, Àlex Dalmas i Edu Polo. Segueix per aquí la Laia Coll, ara ens explicarà l'última hora del Barça femení. I també el Gerard Ballera. Hola, Ballera.
Hola, bona nit.
Que has estat pendent de la Roma. Demà hi ha aquest partidàs al Camp Nou a 6:45 de la tarda, horari de tarda, aquesta tornada dels quarts de final de la Champions, amb el Barça buscant l'accés a les semifinals. Escolta'm, sabem, de les entrades sabem alguna cosa? De com va el ritme d'entrades, venda...
Sí, s'ha intensificat en les últimes hores, en els últims dies, perquè és cert que havia començat una mica més fluix potser de l'esperat o en comparació en altres partits, però s'ha intensificat en les últimes hores i es superaran els 50.000 espectadors demà al Camp Nou, per tant superaràs la xifra del Bayern de Múnich, que era la més alta aquesta temporada a l'estadi. Bé, ha jugat dos cops, el dia del Bayern de Múnich, que pràcticament vas arribar als 49.000, i el dia del Rosengard, que van ser uns 27.000. Ho estic dient ara de memòria.
Sí, sí, però anàvem per aquí les xifres, eh? Vull dir que demà
mira,
estarem amb mitja entrada.
Mira, rectifico, que he creuat aquí xifres. 47.000 pràcticament el dia del Bayern i 29.000 el dia del Rosengard, i demà s'espera superar aquesta xifra, superar els 50.000 espectadors.
Serà una molt bona entrada també, al Camp Nou. L'última hora esportiva, Laia, del Barça.
Doncs l'equip ha fet aquest matí el darrer entrenament, ho ha fet al mateix escenari del partit al Camp Nou, i abans l'entrenador Jonathan Giraldez i també Sandra Paños, que va ser providencial en l'anada amb les seves intervencions en els darrers minuts, han atès als mitjans de comunicació. Giraldez parla de la importància del partit de demà, l'ha qualificat com el més important de la temporada, vol veure un equip ofensiu i concentrat als 90 minuts.
Realment és el partit més important de tota la temporada, pel moment en el que estem, i des del meu punt de vista no entenc que hem d'atacar bé i defensar malament. Hem de fer les dues coses bé. A la part ofensiva, continuar creant ocasions de gol, perquè sabem que això ens apropa a tenir més opcions per guanyar, i no desconnectar a nivell defensiu. Tot.
Ha incidit Giraldez en el tema de la concentració, perquè l'eliminatòria no està tancada, 0-1, i perquè a Roma es va dominar bona part del partit, però les italianes van acabar generant i amb oportunitats de fer mínim l'empat.
El 0-1 pues, hace que todo sea más importante, porque cualquier detalle, cualquier despiste, cualquier error lo puedes pagar caro, pero bueno, yo veo al equipo súper preparado, no solo por el último partido en Roma, sino por la dinámica ascendente que estamos teniendo a nivel de juego, por la solidez a nivel defensivo, y mañana con la ayuda de la afición seguro que será todo mucho más fácil.
I sobre el partit de demà, Sandra Paños creu que una de les claus serà tenir el control, no precipitar-se, sinó seguir el seu pla de partit i mantenir-se amb la idea clara.
No estamos acostumbradas a jugar partidos de tan poca diferencia de goles, y siempre tenemos esa ambición de querer ir a meter más goles, ¿no? Creo que es importante el llevar el timing del partido, que no se convierta en un correcalles y más con la fatiga que estábamos trayendo de muchos partidos.
El Barça va guanyar per la mínima a Roma, ho hem dit, 0-1, i també va guanyar per la mínima el clàssic de dissabte, que, per cert, la Roma no ha tingut jornada entre aquesta anada i tornada dels quarts, per tant, més dies per preparar el partit de demà. En tot cas, pel Barça, són dos partits amb victòria de només un gol de diferència, i Giraldez creo que se está siendo injusta en las valoraciones y que no se da valor al juego del equipo.
El día de la Roma creo que fuimos por ocasiones infinitamente mejor que el rival, aunque en los últimos minutos acabamos sufriendo, y contra el Real Madrid generamos el triple ocasiones que ellas, ¿no? Entonces el foco se pone en lo poco que ha generado el equipo, los pocos goles que se ha marcado.